L'octubre de 2021 es va posar en marxa la fàbrica, l'equipament juvenil de referència de Castellà del Vallès. És un punt de trobada a l'Espai Tolrà, on s'organitzen tota mena d'activitats esportives, culturals, de sensibilització i principalment de lleure. Per descobrir tot el que s'hi cuina, ens acompanya l'Aina Saurí, que és coordinadora de la fàbrica, i també saludem a la nostra companya Rocío Gómez. Molt bona tarda a les dues, noies.
Bona tarda.
Bona tarda.
Molt bona tarda. Doncs avui descobrim a aquest espai, aquesta entitat, la fàbrica. Ens expliques, Aina, a grans trets, quina és la filosofia i també els objectius de la vostra entitat.
Vale, sí. El que més m'agradaria que quedés clar és el concepte punt de referència pels joves. Nosaltres som el punt de referència pels joves de Castellà del Vallès. Tant d'entrada com nosaltres recollim totes les propostes, fins i tot molèsties que tinguin. Bueno, al final nosaltres estem amb ells dia a dia i els sentim, els escoltem. I també com de sortida, a partir d'aquestes propostes, a partir d'aquestes coses que ens diuen, pues, generem activitats, projectes, bueno, responem a aquestes necessitats. Tema d'objectius, seguim els objectius del Pla Local de Joventut, que és, bueno, és un document que realment podeu buscar i el trobareu a internet, però bàsicament hi ha objectius com emancipació, ajudar, bueno, no ajudar, és més acompanyar a l'emancipació dels joves, la participació activa del municipi, la transformació social, etc.
Està clar, doncs, que sou el punt de referència, no?, com deies. Explica'ns una mica com ha evolucionat aquest espai en aquests, podríem dir, que gairebé 4 anys. Com ha canviat, no?, com era la fàbrica en un inici i com és ara?
Doncs mira, jo fa un any que estic aquí, però el meu company porta 8 anys. O sigui, la fàbrica ja ve més enrere d'aquests 4 anys. Els 4 anys són de l'edifici més físic, però sí. Bueno, que té història, ja va molt més enrere i ha evolucionat des de això, des de no tenir un lloc on situar-se, un punt on saber, vale, allà està la fàbrica. Ha passat a ser, bueno, això ha passat pel Covid, que, bueno, es va haver de canviar tot, es va haver de fer tot per videoconferència i després, per fi, va haver un espai on se sabia que era la fàbrica, que és actualment on està la fàbrica. I bueno, des de llavors, doncs sé que hem estat allà, hem treballat amb molts joves diferents. Bueno, el que no ha canviat és les ganes i la participació dels joves. Això sí.
Home, és que jo recordo, Carme, que al principi, abans de tenir, com deia l'Aina, aquest espai físic al carrer Portugal, a l'Espai Tolrà, a la fàbrica, abans era el punt jove de Castellà, i sobretot, per exemple, quan arribava la Castanyada o Halloween, es feien flash mobs, no?
Flash mobs.
Flash mobs, sí. Com desfilades. Sí, sí, sí. A més, es projectaven pel·lícules de terror, diguéssim que vinculat una minqueta al que dèiem al principi, no?, que fonamentalment es fan activitats a banda esportives i culturals i de sensibilització, de lleure, doncs amb cada festivitat que arribava, doncs la Castanyada, el Nadal, el Carnestoltes, doncs sempre hi havia una colla del punt jove, un grup de joves i també d'alguna manera infants que estaven, doncs, vinculats a les activitats que es duien a terme. Aina, ara mateix quanta gent podríem dir que hi ha vinculada a la fàbrica, perquè tu ets la coordinadora, però sí que hi ha, diguéssim, un públic, uns usuaris, unes sí. persones que habitualment treballeu de manera conjunta.
Sí. Parlant dels usuaris, tenim usuaris que sí que venen més, bueno, que són més habituals, que aquests són els que acaben això participant a la majoria de les activitats que fem, com el Halloween, ara la Rua de Carnaval. Els que després quan fem activitats puntuals també ens ajuden, i bueno, som com uns 15 que són els habituals que venen sempre, però després hi ha molts més usuaris que venen per activitats concretes, venen a passar la tarda, i amb aquests també generem un vincle. I a part l'equip, som jo la coordinadora, un altre coordinador que és el Jordi, el meu company, i la dinamitzadora. Nosaltres ens encarreguem, jo i el Jordi ens encarreguem més del tema més formal, de fer els projectes, redactar els projectes.
La burocràcia.
Exacte. I l'Anna, que és la dinamitzadora, és més la que està al dia a dia amb els joves. Nosaltres també estem, perquè per la tarda també treballem, però l'Anna és la que al final doncs fa tot això realitat.
El vincle, d'alguna manera.
Sí, sí.
Quant a les activitats que feu, no sé si podríem concretar una miqueta les que esteu duent a terme ara i també fer un històric, no? Perquè jo recordo, mirant l'agenda de la fàbrica, que hi ha hagut trobades per jugar a videojocs, hi ha hagut karaokes, hi ha hagut dansa, hi ha hagut tallers de teatre, crec recordar també. No sé si ens pots ajudar una mica a fer memòria i també saber el que s'hi farà.
Hem fet moltes coses. Aquest any, a més, hem fet coses per dies puntuals, com per exemple el 25è. Pintar-nos les ungles, així coses més de lleure. Formacions de DJ. Què més? Aquest any hem fet bastantes coses, excursions.
Perquè els books d'assaig també els gestioneu vosaltres?
Sí.
Això és important, perquè si hi ha alguna persona que ara mateix digui, doncs mira, tinc un projecte musical, necessito un espai per assajar,
sí.
Aquí a Castellà tenim un bon equipament, no? Explica'ns una mica.
Sí, tenim dos books d'assaig, són dirigits al públic de la fàbrica, que això causa bastants dubtes de...
I el públic, de quina edat? Això és com el trivial, no?
Sí.
De quina edat a quina edat?
De 12 a 29 anys. Nosaltres tenim la franja jove. Sí, llavors, sí que és veritat que, en un principi els books estarien dirigits als joves, per lo menys en horari d'obertura de la fàbrica. I això, tenim dos books equipats, insonoritzats i equipats amb bateria, amb equip de so i fins i tot amb un piano. I és que estan genial. I la veritat és que s'utilitzen poc, per lo guais que són. Així que jo animo, si algú està escoltant ara mateix aquí de Castellà, té menys de 29 anys, més de 12 i té algun grup de música, que vingui a assajar.
És de manera gratuïta?
És de manera gratuïta. Que d'aquí a la zona crec que som els únics que fem, que tenim uns books d'assaig de manera gratuïta.
A més, hem de dir que és una zona de fàcil accés a l'entrada de Castellà del Vallès, també fàcil per aparcar,
i
uns books que deuen tenir, doncs això, uns 3-4 anys, per tant, força nous.
Nous i flamants, no?
Sí, és important. També feu sortides culturals, oi?
Sí, la veritat és que sí. Aquest any passat vam anar a museus, però he de dir que les que tiren més són les sortides a parcs d'atraccions.
M'ho imaginava, eh?
Sí, aquestes les omplim en hores. Fem a l'estiu, fem el juliol jove, que bàsicament no és un casal, perquè no arriba a ser un casal, no t'has d'inscriure ni res, però fem moltíssimes activitats perquè els joves que no fan res a l'estiu o que tenen molt temps lliure, doncs puguin fer alguna cosa. I fem això, sortides a parcs d'atraccions, fins i tot estem plantejant d'anar a fer una sortida a la platja, a fer diferents esports. Què més? També portem activitats aquí. Aquest any vam portar uns inflables, com una mena de proves. I la veritat és que està molt guai i té bastant d'èxit.
La veritat és que el lleure, com ara ens explica l'Aina, és una part molt important i que els joves tenen molt en compte. Però també hi ha un altre tema i que és important en aquestes edats, en aquesta època de la vida, i és una de les funcions que també compleixen des de la fàbrica, que és la sensibilització. Sensibilització en temes socials, com per exemple la salut mental, el feminisme. De quina manera treballeu vosaltres aquesta sensibilització? És a dir, feu coincidir amb alguna efemèride, amb alguna celebració, alguna activitat precisament per sensibilitzar? O ja teniu previst algun tipus de programa o activitat de manera regular per insistir en aquesta sensibilització dels diferents qüestions de la nostra vida?
Doncs mira, intentem que no només sigui per dates assenyalades, perquè ens agrada com treballar durant tot l'any tots aquests temes i apostem perquè no es treballin només durant un dia. Llavors, tema salut mental, estem en contacte amb l'Esther, que és l'educadora de la Propat, que és un servei també de l'Ajuntament Públic, i amb ella doncs, ens ajuda a preparar tallers, bueno, activitats relacionades amb salut mental. Després, amb temes de feminisme, teníem un grup actiu que participava, cada dos per tres fèiem activitats, també per dates assenyalades i tot, però ara estan molt ocupades últimament.
Això també és bona senyal, vol dir que estan fent molta feina, però el que sí que teniu és un grup LGTBIQ+, que reuneix un cop al mes, on es treballen també aquestes qüestions. Com sorgeix? Perquè crec que és una proposta com molt personal, molt teva.
Sí, jo vaig arribar l'any passat, com he dit abans, i vaig fer una mica de diagnosi social, primer de tot. Una mica de què hi havia al municipi, quines necessitats veia que podien sorgir, i vaig veure que no vaig trobar cap grup, cap entitat que tractés específicament el tema LGTBI per joves. Llavors vaig tirar a la piscina, vaig dir, vinga, anem a provar. Penjo una història, penjo publicitat anunciant que qui estaria interessada en formar part d'aquest grup. I es van interessar unes 4 o 5 noies i a partir d'allà, doncs, amb elles vam donar-li forma a aquest grup, que en si el definim molt com un espai segur on ens trobem cada mes, això, i fem, bàsicament, durant aquestes trobades mensuals, elles escolleixen una mica el que volen fer, fem visionat de pel·lícules que porten elles o fins i tot lectures i després reflexionem. I sí que per dates assenyalades doncs sí que fem activitats més grans.
Val a dir, Carme, que l'Aina, a més de ser coordinadora de la fàbrica, és psicòloga. Per tant, part de la teva formació també l'apliques, no?, amb aquesta relació amb la gent jove, amb els adolescents.
Sí. Sobretot en la formació del vincle, que crec que jo personalment crec que és el més important, treballant amb qualsevol... quan treballes de cara al públic, quan treballes amb persones, crec que el més important és el vincle que generes amb aquestes persones. I després t'ajuda a que surti tot molt millor.
També elaborar l'agenda, entenc, perquè sí. vas poder d'alguna manera xerrar amb aquest grup o amb les altres persones que es van apropant i et diuen els interessos, també les queixes que comentaves, i això t'ajudarà amb la resta de l'equip a fer una miqueta, doncs, tirar per aquí els tallers o les activitats.
Nosaltres no fem cap activitat que no hagi sorgit d'una proposta d'alguna persona jove. No ens les inventem, vull dir, nosaltres ens basem en l'Anna, sobretot, quan estem per la tarda, que és quan venen més joves, ella fa molta xarxa i parla molt amb totes les joves i al final acaba traient molt suc de, bueno, doncs a mi m'interessa fer ball, i sempre m'ha interessat fer ball, però no sé com fer-ho, o fins i tot iniciatives dels propis joves. Ostres, doncs jo, el que ens va passar l'any passat, doncs jo sóc DJ i m'encanta i m'agradaria ensenyar-li a més persones com va aquest món, i a partir d'aquí fem les activitats.
Aina, per fer tot el que feu des de la fàbrica, m'imagino que també és molt important establir sinergies amb altres entitats de la vila per intentar amplificar tot allò que voleu fer, no? Ho feu així o costa establir aquestes relacions? M'imagino que no?
No, costar no costa, però sí que és veritat que és una assignatura pendent, és una cosa que estem treballant actualment i que ens estem enfocant molt a treballar amb les diferents entitats, perquè és que és clau, al final és clau ajudar-nos mútuament entre nosaltres al municipi.
I la resposta dels joves, que és el vostre objectiu, és la que esperàveu? És a dir, hi participen, són proactius? Abans comentaves que sí, que de vegades ateneu doncs algunes de les propostes que us fan.
Sí, hi ha de tot. Sí que és veritat que a vegades notem que falta una mica de motivació o que potser no acaben de conèixer del tot la fàbrica. Jo crec que és més això. No acaben de conèixer-nos bé, no saben ben bé què fem, com funcionem. Alguns es pensen que, per exemple, que han de pagar per venir o que s'han d'apuntar. I bueno, i ara estem també treballant molt en això de donar-nos a conèixer, perquè creiem que també és clau perquè puguem arribar a totes les persones joves.
Recordem que teniu xarxes socials, sí. Treballeu sobretot amb Instagram, on pengeu les activitats, també doncs, els formularis per poder, per exemple, accedir als books d'assaig, i és un bon canal de comunicació, sobretot pels joves. Anem acabant, Aina, i m'agradaria saber, hem parlat de tot el que feu a la fàbrica, però, curiositat meva, els joves que s'apropen, i has comentat que també us explicaven els neguits que tenien, o les preocupacions, o suggeriments, o queixes, que és el que troben que els fa falta o que necessiten. Has parlat de l'emancipació, que seria un dels temes principals, no, dels joves, però ja una mica més grans. Però de tot això que us arriba, diguéssim, a la bústia de la fàbrica, què destacaries?
Salut mental.
Salut mental.
Sí, no sé si és que jo em fixo sobretot en això, però les... bueno, els dubtes o sobretot les coses que acabem parlant sempre és que necessiten parlar. Necessiten parlar molt i necessiten parlar amb tu i necessiten treure molta cosa. Llavors jo diria això, jo m'he fixat molt que necessiten això.
Crear comunitat d'alguna manera.
Crear comunitat, sí, caliu, un espai segur. Jo sempre parlo molt d'espai segur. Un espai segur on poder compartir doncs, totes aquestes coses que et passen quan ets adolescent, que no són poques i són molt intenses. I a vegades doncs, pots acabar sentint-te una mica sol, depèn de quina sigui la teva situació. I a mi és el que m'agrada pensar, que la fàbrica doncs, també som això, som un espai segur, un espai de referència pels joves.
Doncs parlar hi ha algú que els escolti, que és el que feu sovint també a la fàbrica. Aina, Rocío, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies,
Carme.
Que vagi molt bé, bona tarda.
Adéu-siau.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
I ara al Connectats parlarem de salut amb Kate Capó, que és fisioterapeuta especialitzada en sol pelvià i uroginecologia. La companya Saravella aprofundeix en un tema que afecta moltes dones i que, oh, sorpresa, és força desconegut. Estem parlant de l'endometriosi.
Hola, Kate.
Hola, Sara. Bones.
De moment ens has introduït a l'apassionant món del sol pelvià i també hem parlat de com prevenir alguns dels trastorns relacionats amb aquesta part del cos. Avui m'agradaria tocar un tema una mica més específic que afecta a moltes dones i que, sorpresa, és força desconegut. Estem parlant de l'endometriosi. Per qui no ho sàpiga, comencem pel principi. Què és l'endometriosi?
L'endometriosi és una patologia que afecta a les dones i consta d'un creixement del teixit de l'endometri per fora de l'úter. És a dir, tot això que necessitem que es creï a dins de l'úter per tal de que si es fecunda l'òvul en el moment de la concepció d'un embaràs pugui créixer dins de l'úter, doncs aquest teixit que fa com de caseta doncs creix en lloc de dins per fora. Llavors, si no hi ha concepció, aquest teixit quan està dins de l'úter pot caure i sagnar quan tenim el període. Però què succeeix? Si és un teixit que no pot ser evacuat i queda a fora del que és la cavitat de l'úter, provoca moltíssima inflamació, perquè és un teixit que s'inflama, i per tant moltíssim dolor, que és com el símptoma principal d'aquesta endometriosi.
Dolor a la zona, entenc, això, de l'úter, dels ovaris...
Sí, normalment cursa amb un dolor menstrual molt fort. Són aquelles dones que, és a dir, no sempre que tinguis molt de dolor menstrual has de tenir endometriosi, però sempre que hi ha endometriosi perquè hi ha normalment, sinó molt de dolor menstrual, entre altres símptomes que ara segur que anem comentant.
D'acord, i hi ha diferents tipus d'endometriosi o sempre és la mateixa?
Principalment s'han com separat tres, s'han classificat tres tipus d'endometriosi, que és segons on creix aquest teixit. Però a nivell pràctic no és que es tractin diferent.
I no afecten diferent, no tenen les mateixes conseqüències, per exemple, per la concepció, com comentaves?
En general, un dels símptomes de l'endometriosi és la infertilitat. Llavors, sí que en aquest aspecte podem tirar una mica més prim quin tipus d'endometriosi, però com que al final és tan difícil el seu diagnòstic, ara també en faré 5 cèntims, que ens és, entre cometes, igual a on tenim aquest extrateixit pels símptomes que correspon.
D'acord. I de tots els tipus, siguin quins siguin, de quin percentatge de la població femenina, entenc, pot afectar?
Doncs imagina, afecta aproximadament a un 10% de totes les dones en edat fèrtil, que això correspon perfectament a 170 milions de persones.
Són moltes persones.
Sí, imagina, i només dones. És a dir, ja només parlem de dones. Imagina la quantitat, no? És una barbaritat.
Sí, segur, entre les nostres amigues, les nostres mares, les nostres tietes, n'hi ha diverses.
Clar, pensa, una de cada 10, ja quadraria.
I quins símptomes ens poden fer pensar, a banda d'aquest dolor tan fort, que podem tenir endometriosi?
Doncs, a part d'aquest dolor, ja no només amb la menstruació, sinó també, per exemple, doncs quan estem ovulant, perquè al final l'endometriosi, que no ho he dit abans, és una patologia hormonodependent, perquè aquest teixit que hem parlat es va creant més a més segons el procés hormonal. Llavors, segons en quin moment estàs del cicle, si no hi ha una bona regulació o si tens algun tipus de disfunció també en el que és el teu període, doncs es pot veure alterat. Llavors, a part del dolor, trobem la infertilitat. Després també podem trobar molta fatiga, perquè al final el nostre cos, sobretot a nivell de, no, de zones pèlviques, hi ha un augment d'inflamació. I clar, el sistema nerviós entén que algo no està bé i és molt més fàcil que aparegui doncs, aquesta fatiga, que és una manera de dir, vale, frena perquè no quadra. I després, com a principal trobaríem això, però clar, s'imagina, no? Tu tens un dolor pèlvic persistent, és a dir, que està allà cada vegada que tens el període, o inclús si no el tens, o dos cops al mes si també estàs ovulant, clar, això pot comportar depressió, això pot comportar molta ansietat, tu saps que t'ha de venir el període i ja estàs patint perquè estem parlant de dolor de quedar totalment invalidant a casa, haver-te de posar a dormir, al llit, de no et pots moure, no pots fer res.
Incapacitant total.
És a dir, són aquests dolors menstruals que les dones s'han de demanar la baixa, o s'haurien de poder demanar la baixa, que això també és un altre meló. Llavors, perquè realment és una patologia.
Entenc tota aquesta afectació de la salut mental també, sobretot quan moltes vegades la resposta que reben és normal, això forma part de ser dona, la regla ha de fer mal...
Totalment, Sara, gràcies per treure això, perquè ja està bé, en aquest sentit, no? Ens hem de poder cuidar i ens hem de poder cuidar des de les bases, què és lo normal i què no. Ja ho parlàvem, no?, amb els mites l'altre dia, llavors ara és, val, no és normal que el període, o dit normalment com la regla, faci mal. No és normal que la dona no pugui ni aixecar-se del llit quan tingui aquest dolor. És a dir, són tantes coses que s'han normalitzat que no és així, que al final és per tal de, val, com que l'endometriosi és una malaltia difícil de diagnosticar, doncs bueno, mira, és normal i no passa res.
Sí, tens raó, perquè a més tenia apuntat que encara avui l'endometriosi és una malaltia que es triga de mitjana entre 8 i 10 anys a ser diagnosticada. Tenint en compte que la simptomatologia que presenta és molt evident, com acabes d'explicar-nos, per què és tan difícil fer aquest diagnòstic?
Doncs el curiós de l'endometriosi és que no es veu. Clar. Molt difícilment es veurà amb una prova diagnòstica d'imatge, com una eco, no es veu una ressonància, no es veu en res, que no sigui directament anar a explorar, és a dir, una laparoscòpia, és a dir, una intervenció quirúrgica per obrir, o sigui, no s'obren canals, són com la camareta, no? I veure què hi ha allà, i a partir d'aquí és diagnòstic barra tractament, perquè normalment es veu, es detecta i aquest teixit surt, és a dir, el treuen, perdó. Però clar, ningú t'assegura que no torni a créixer. Llavors, és molt difícil de diagnosticar perquè no es veu, entre cometes, però clar, els símptomes són molt clars i bastant evidents. Llavors, no necessitem que hi hagi un diagnòstic per ja poder tractar els símptomes, i això seria com la clau de tot, no? Perquè si no, sí que ens serveix el diagnòstic per dir, vale, almenys sé que tinc, però és que no tens per a què haver de passar per quiròfan per poder abordar aquests símptomes de la manera que necessites.
Vols dir que amb els indicis que hem comentat ja podríem dir, posem que donem per fet, partim de la hipòtesi que la tens, encara que no la tinguis, anem a tractar-ho perquè mal no et farà.
Exacte. És a dir, si poguéssim començar aquest tractament barra preventiu, que potser no és preventiu perquè ja tinc la patologia, però tractar-la com es mereix, doncs ajudaria molt més.
De quina manera es pot tractar? Parles de fisioteràpia?
Fisioteràpia és, a nivell d'evidència científica, no s'ha estudiat, i sempre demanem, no?, des de la fisioteràpia que s'aposti més per tot el que és l'evidència, perquè al final és el que ens ajuda a recolzar la nostra feina. Però sí que s'ha vist que és el millor tractament envers a la pal·liació d'aquests símptomes. A nivell mèdic hi ha tractament hormonal i després tractament quirúrgic. No s'ha vist que millorin tractament hormonal ni en la meitat dels casos. En fisioteràpia s'ha vist que sí. Igual també amb ioga i amb acupuntura i amb tècniques meditatives, per tot el que dèiem del component també que té a nivell de salut mental. Perquè al final veiem que una cosa que encara altera més aquests símptomes és l'estrès i és la mala gestió de la del nostre dia a dia, que vamos, anem a tope. Llavors, a través de la fisioteràpia hi ha diferents eines que ens podem trobar a consulta, és de teràpia manual, alliberament de tot el que és el sistema miofascial, mobilització i demés. L'exercici terapèutic és superconvenient sempre que hi ha algun tipus de moviment. Hi ha més flux sanguini, per tant, ajudes més al cos que vagi recuperant. Llavors, i també, bueno, radiofreqüència, altres tècniques, però la fisioteràpia ens ajuda en aquests símptomes, això està clar.
Ajuda als símptomes, et refereixes a que ajuda a pal·liar el dolor i a tenir una millor qualitat de vida i un millor control de tota aquesta zona, però estàs dient com que no tindria per què ajudar a la infertilitat, no?
El tema, clar, el tema de la infertilitat és... està una mica a l'aire, perquè com que tampoc es sap fins a quin punt està afectant o no, doncs el que sí que sabem és que, clar, quan creix tot aquest teixit hi ha un descontrol, no? Posem el cas, ens imaginem. Clar, hi ha aquest descontrol, no sabem fins quin punt, quan jo estic en el moment perfecte de la concepció, doncs hi ha suficient ordre a nivell hormonal com perquè es puguin donar tots els processos, que són bastant més complexes, no? Llavors, clar, això també altera en aquesta fertilitat més l'estat propi de la dona, evidentment.
Aquesta és una malaltia genètica que es passa de mares a filles o no, o és espontani?
En principi pot ser espontani, sí que és veritat que hi ha molta correlació amb mares i filles. Ara, aquí ja torno a tirar una mica cap al concepte una mica més holístic de, uau, és que per què tinc jo aquesta patologia? D'on em pot venir? És que em pot venir de molt més enllà que no només a nivell físic, o si tinc una mala alimentació, o si tinc un problema hormonal. És que potser em ve d'un patró que tenia la meva família sobre què és l'úter, no? L'úter és el teu primer habitatge, és el teu primer, la teva primera llar. Llavors, moltes vegades es veuen relacions de conflictes amb un entorn familiar o inclús amb entorn de parella, on, bueno, al cap i a la fi, si el teu cos no et sent, no sent que no està en perill, és a dir, no et sent a casa, no voldrà ni es prepararà per poder concebir. Llavors això, i això està a l'úter. I si hi ha impediments aquí o hi ha alguna cosa que no funciona al teu centre de poder, doncs algú passa.
D'acord, Kate, doncs molta informació per digerir, moltes coses noves. Moltes gràcies per parlar d'aquest tema tan important com és l'endometriosi.
Gràcies a vosaltres.
Ens veiem el mes que ve. Moltes gràcies.
Que vagi bé, gràcies.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Obre els ulls, està passant. Em deixes escapar. Fes-li un lloc a la raó. No és el que diran, és el que tu vols. Com vols, si tampoc planteges cap opció. Em fan falta explicacions per poder trobar la clau que t'obri el cor. Sap com canviar el meu món amb un sol gest. Gires la història, roda, no tinguis por. Vine i deixem-ho.
Hola, connectats. Soc Xavi Graells de Castellà del Vallès i m'agradaria demanar la cançó d'Angelina Jolie de Dan Peralbo i el Convoy, que és molt bona. Moltes gràcies.
Ja saps de qui parlo, està en un pedestal. Tothom reconeix el seu nom. Qui no l'admira de tota la vida, qui no li desitja un abraç. De ferides, se'ls vaig preguntar me, how are you? Des d'una pantalla i amb molta distància va necessitar el meu estal. I couldn't believe you. Després de tot el que has viscut, que vinguis d'un transatlàntic per venir a tu d'allò a parlar. La teva por.
Connectats amb Carme Reverte.
Després de més de 30 dies amb la carpa instal·lada al parc de Can Vernet, aquí a Sant Cugat, el circ històric Reluí es muda a Sabadell per fer balanç de l'estada a la nostra ciutat i per parlar del que depararà la Muza a Sabadell. El nostre company Joan Muñoz ha parlat a la Kimberly Giribaldi Reluí.
Bona tarda, Carme. Doncs efectivament estem aquí a l'estudi amb la Kimberly Giribaldi Reluí, que forma part del circ històric Reluí, a més de ser la quarta generació d'aquesta mítica nissaga circense. Bona tarda, Kimberly.
Bona tarda.
Escolta, aquest passat diumenge va acabar la vostra estada aquí a Sant Cugat, després de més d'un mes aquí fent funcions. Com ha anat? Fes una mica una valoració de com ha estat l'estada.
Ha anat estupendament bé. Estem molt contents. Bueno, nosaltres venim a Sant Cugat des de sempre. Aquest any ha sigut especial per Nadal, per les festes nadalenques, que ha sigut un event molt, molt xulo. I hem fet més espectacles de l'habitual. Hem fet més de 40 espectacles. Hem estat un mes i mig, com has dit tu. I bueno, han sigut més de 15.000 espectadors. I clar, a Sant Cugat un mes amb tants espectadors i amb una bona acollida, bueno, ha sigut increïble. I ja, bueno, ja podem confirmar que tornarem molt aviat, com sempre.
I què et sembla una mica el públic santcugatenc? No sé quina opinió tenies d'ells abans de fer aquesta part de la gira, però no sé si en aquesta època nadalenca ha estat una mica diferent el públic.
Bueno, jo crec que a Nadal la gent té més ganes encara de sortir, de divertir-se en família. És una època de família, d'estar en família. I, bueno, hem notat, sempre tenim una bona acollida aquí. Com he dit abans, Sant Cugat, jo suposo que quan venen al Circ Reluí estan a casa, i com nosaltres, quan estem a Sant Cugat, estem a casa. És una localitat que sempre hem visitat i ens sentim molt, molt bé amb ells. Aquí el circ agrada molt, o sigui, la gent aposta per al circ moltíssim i, bueno, sempre cada espectacle ha sigut un èxit total. Quan surt la gent, que els estem allà despedint, ens donen, ens agraeixen i, bueno, els comentaris són molt bons i estem molt contents de venir aquí sempre.
Sabem que el circ històric Reluí fa un circ per tothom, per totes les edats, però no sé si ens podries concretar una mica quin és el vostre públic, o almenys quin ha estat el vostre públic aquí a Sant Cugat.
Bueno, el nostre públic aquí a Sant Cugat, i com a totes les localitats de Catalunya, el circ, el nostre espectacle és un espectacle per a tot el públic. Venen de famílies, a colles d'amics, dels 20, 16 anys, també venen els avis, gent gran, de vegades amb la família, sense la família, amb amics, amb parella. És un espectacle molt variat i, bueno, funciona per a tothom. Cada persona a la seva edat ho gaudeix a la seva manera. El nen pot veure un món molt màgic, molt, molt distant, no? I bueno, li dona aquestes ganes de fer circ. Quan surten del circ, l'espectacle, els pares ens ho diuen, estan a casa fent circ per una setmana o més. I els pares, bueno, els adults, el que veuen és més el sacrifici darrere de cada actuació, una mica el missatge que nosaltres volem aportar a través dels nostres espectacles. I bueno, moltes vegades ens ha passat que els adults s'emocionen i surten amb llàgrimes i ens ho diuen. Quan acaben percepint el missatge de l'espectacle, arriba molt als cors, al cor de les persones, i això és el nostre, una mica la nostra meta, no? El que volem fer en cada espectacle.
Per a una persona que fa, per exemple, 30 anys que no va al circ, què es trobarà avui dia en un circ? Perquè sabem que les coses han canviat moltíssim. No sé, el circ històric Raluy, què aporta i què fa una mica diferent a fa 30 anys?
El nostre circ el que té d'especial és que és un viatge en el temps. Nosaltres portem carruatges antics, el circ tradicional de tota la vida, tenim carruatges del 1925, la nostra taquilla que és del 1906, o sigui, vehicles únics al món, peces úniques, que és un museu ambulant, i clar, la gent quan entra, no és només l'espectacle, és entrar al nostre recinte i viatjar en el temps, i ells veuen pues, un circ que ja no es veu en cap lloc, i bueno, nosaltres també, nosaltres mateixos que vivim allà durant la gira, pues, vivim un viatge en el temps constant, i és això, és una mica tornar a la infància, tornar enrere, recordar el circ de sempre, i és això el que viuen. Després l'espectacle doncs, és tot un altre món, és un espectacle una mica que aporta coses noves per també doncs, cridar l'atenció de les noves generacions, però és un espectacle que manté la tradició i bueno, així, és un viatge en el temps total.
Dius que manté la tradició, aquesta essència, però aquestes coses noves, quines serien? Perquè ens féssim una idea, què vol dir això?
Bueno, a veure, perquè lògicament els artistes d'avui dia pues, la manera de presentar les seves actuacions ja no és com abans, no? O sigui, els carruatges i tota l'estètica sí que té pues, aquest passat, però l'espectacle no, l'espectacle està renovat amb tot el que és vestuari, les músiques, la llum, òbviament, o sigui, ara la tecnologia que tenim ens permet de fer coses molt més increïbles i que també és necessari aportar, perquè avui dia ja es veu de tot i necessitem innovar-nos cada espectacle, cada dos anys, o sigui, és complicat i això ens ajuda molt també a pues, aportar coses noves als espectacles.
I ara parlem una mica de tu, de Kimberly. Sabem que un dels de les funcions o de la teva part de la funció és el Sicari, que és una...
Sí, Jocs Sicaris, Jocs Icaris, que molta gent...
Jocs Icaris, és un joc de paraules.
Sí.
Explica'ns una mica en què consisteix i no sé si tens més funcions més enllà de les acrobàcies i de l'espectacle dins de Raluy.
Bueno, jo a casa, bueno, és casa meva, és casa nostra, toco una mica tot, no? O sigui, no és només la pista el que faig, ni els entrenaments, sinó que estem del matí a la nit fent coses, treballant de tot, fins de burocràcia, al bar, pues, estan amb les crispetes i a la pista i als entrenaments. Faig de tot el circ, també m'ocupo de les xarxes socials i de tota la informació amb la gent, bueno, estic al tanto del públic i tot. Els Jocs Icaris és un número que bueno, sempre han realitzat homes només. La meva germana i jo hem estat 11 anys practicant aquesta disciplina i som les úniques dones al món a realitzar-lo des que vam començar fins avui dia. Les úniques al món i bueno, és un espectacle que ens ha donat molt orgull perquè bueno, molta gent no creia en nosaltres quan, bueno, no sé si sabeu del que va als Jocs Icaris. Bueno, és un número que és acrobàcia i és una mena d'antipodisme, o sigui, malabar-se amb els peus, però en comptes de tenir objectes als peus, doncs jo empenyo la meva germana i fa salts mortals i acrobàcies sobre els meus peus. A més, quan vam començar a entrenar, doncs ella, jo sóc la més gran de les dues, ella era més petita que jo i creixent, a poc, va acabar que és més pesada que jo, d'estatura, de cos, i bueno, ho vam aconseguir igualment, ella ha crescut als meus peus, si es pot dir així, d'alguna manera, i bueno, ara avui dia som les úniques al món a fer-ho, i és un orgull total.
I escolta, aquest divendres marxeu, us mudeu cap a Sabadell, no sé si també a Sabadell el podran gaudir, no sé si teniu el costum de deixar petites modificacions entre funcions i funcions per ciutat, per si hi ha gent que repeteix, que no sé si us heu trobat amb moltes persones que repeteixen d'una ciutat a l'altra.
Sí, moltes persones repeteixen, però repeteixen... bueno, ells saben que vindran a veure el mateix espectacle. Quan repeteixen és perquè volen veure el mateix espectacle. També saben que nosaltres pues, cada dos anys canviem tota la producció. Doncs esperen també pues, la nostra propera arribada a la ciutat, com quan tornarem aquí a Sant Cugat serà tot un altre espectacle, tot renovat. No canviem res. O sigui, no, si hi ha algun canvi és pues, perquè algú té alguna... s'ha fet mal o no pot actuar, doncs pues, provem a fer un canvi, una substitució, però l'espectacle en si, el suc de l'espectacle és el mateix sempre. Aquest any nosaltres, la meva germana i jo, no fem els Jocs Icaris, perquè, com he dit, sempre hem de canviar espectacles. Jo faig un número de pol aeri, de pol dance aeri, que és una barra aèria pues, que bola per la carpa, i amb la meva germana fem un número de cintes aèries aquest any. O sigui, nosaltres hem de canviar també de disciplina per poder portar novetats a l'espectacle.
I què, coneixeu ja el terreny sabadellenc? Ja heu estat altres anys, no sé què penseu una mica del públic.
Molts anys, bueno, justament ahir vaig estar parlant amb una amiga que tinc encara del cole, quan anava al cole, i bueno, anant cada any, sí, tenim molta... Bueno, estem a casa també a Sabadell. És una localitat que hem visitat des de sempre, des de tota la vida. Jo me'n recordo de Sabadell des que sóc molt petita, des que vaig començar a pensar i a entendre, pues, Sabadell va ser un...
I ara, una pregunta de curiositat personal. He vist que estareu a Sabadell des del dia 17, aquest divendres, fins al dia 2 de gener, o sigui, 2 de febrer,
sí.
Però després deixeu un gran espai fins a la continuïtat de la gira, que és a Mallorca.
No. Al final, bueno, teníem encara que confirmar les properes localitats. Sí que després de Sabadell visitarem Vilanova i la Geltrú.
Ah, vale.
Després anirem a Reus, i després de Reus sí que tindrem una setmana completa de descans, perquè hem de viatjar i anirem cap a, com has dit, a Palma de Mallorca, que necessitem una mica més de temps perquè hem d'agafar el vaixell, portar tot el circ cap allà, i això sí que necessitem una miqueta més de marge de temps.
I escolta, abans parlaves de la teva germana, la Gillian, que és 2 anys més petita que tu. Heu crescut al circ, sou família circense, no sé com us ha marcat això, com ha marcat la vostra infància, la infantesa d'anar d'un lloc a l'altre, no sé com heu viscut.
Bueno, nosaltres hem tingut la sort que l'hem viscut molt bé, també perquè, bueno, tota la nostra família, sent la quarta generació, hem vist tota la nostra família fer-lo des de sempre. Clar, nosaltres tenim casa pròpia, però clar, estem gairebé tot l'any de gira, i això pues, sí que cansava una mica en el tema d'estudis, perquè clar, quan estàs en un lloc fixe, pues, tens més facilitat també per als estudis, per seguir un esquema d'estudis, no? Nosaltres viatjant i canviant de col·le cada 2 setmanes, cada 1 setmana, pues va ser una mica més difícil perquè ens teníem que adaptar al centre on estàvem, i això sí que ens va costar, però bueno, vam tenir uns estudis bastant bons. També sempre pues, amb els assajos, ja teníem que compaginar entrenaments amb els estudis. Però nosaltres teníem bastanta disciplina, ens van inculcar també molt la disciplina, i no ens va costar tant com potser altres persones. Hem tingut sort.
I escolta, hi ha nens de circ i nenes de circ fora de... que et vingui de família? Vull dir, teníeu com per fer colla? Éreu més nens a part de
tu i
germana?
Sí, però nosaltres teníem pues, les nostres cosines a l'època. Ara nosaltres, des del 2016, el Circ Reluí es va dividir, bueno, ens vam dividir la família, i ara portem pues, més d'uns 8 anys separats. Però en aquell moment, quan anàvem al col·le, sí que estaven les nostres cosines al circ, teníem una mica de companyia, artistes que venien, que portaven els seus nens també, i bueno, a lo de vegades sí, però també ens relacionàvem amb els amics del col·le. El que passa que, clar, quan acabava l'estància a la ciutat, havíem de marxar, i era pues, una alegria tornar a veure'ls, però també pues, una tristesa quan havies de marxar. Ara, de fet, m'han quedat alguns amics encara d'algunes localitats de Catalunya de quan anàvem al col·le, però sí, nosaltres ens coneixem molt també amb la gent de circ. Per nosaltres viatjar és res, o sigui, tenim amics a Itàlia, a França, als Estats Units, i bueno, quan tenim un moment, nosaltres vivim viatjant, doncs agafar un avió i anar a l'altra part del món és fàcil per nosaltres.
És potser això el que més t'agrada de la vida de circ, l'haver viatjat tant, l'haver conegut tants llocs, tantes persones diferents?
Sí, potser aquesta és una de les parts, el conèixer cultures i persones i llocs diferents, perquè viatjar és una cosa que ens encanta, a més de ser la nostra vida quotidiana, però també el fet de sortir a la pista és una mena d'agraïment per tots els entrenaments que has tingut, tots els anys de sacrifici, i el moment de la pista és molt, molt important per nosaltres, perquè ens dona aquesta força i que continuï la passió i la força de continuar també, perquè no és fàcil, no? Quan ho fas cada dia, sortir a la pista fent exercici físic cada dia és difícil, no és fàcil.
No és fàcil, és difícil, no sé, i una mica també per tancar, com, tu al final és del 97, suposo que tens 27 anys, no sí, sé que hagis fet 28 anys. Ja molt ràpid, no sé com t'imagines els teus 10-20 anys d'aquí cap endavant, perquè suposo que és físicament molt exigent,
sí.
Arribar a un punt en què, doncs, si és el que a tu t'agradaria, hauries de formar una família, s'ha de dedicar temps, no sé com veieu tant tu com de la teva germana, en aquest cas tu, un futur a llarg termini.
A veure, jo, pues, No tinc una imatge clara del meu futur al circ. El que sí sé que continuaré sortint a la pista fins que pugui, com ho ha fet tota la meva família. També sé que més endavant anirà, més responsabilitats tindré, doncs això també afectarà una mica la pista. Lògicament, sortir a la pista no vol dir sempre fer acrobàcies i portar el cos a exercicis físics molt extrems. O sigui, passaran els anys i a poc a poc haurem també el físic. No aguantarà tants anys no fent el que faig ara, però sí que em veig al circ continuant a fer circ, potser una miqueta més relaxat, no potser estan de gira tants mesos a l'any, perquè això cansa i cada vegada és més difícil, sobretot en un circ com el nostre, que tenim carruatges tan antics que no és fàcil portar-los per la carretera. Però fent circ, això sí, això està segur, el circ està a la nostra sang i això no acabarà mai.
Doncs Kimberly, ho deixem aquí. Esperem tornar-vos a veure aquí a Sant Cugat. Convidem a la gent a que s'apropi a Sabadell en aquests dies que estareu, també a Mallorca, Vilanova i la Geltrú, on estigueu. Moltes gràcies a tu per estar aquí. I ens veiem a la pròxima. Molta sort i molta merda.
Molt bé, moltes gràcies.
Fins aquí arriba aquesta edició en dimarts del Connectats. Gràcies per la companyia. Demà hi tornarem quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda. Fins aleshores, acaba de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.